Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Tot i que som encara en ple període de proves, 106.8 FM estèreo. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Una programació alternativa amb un bon punt d'imaginació. 106.8 FM estèreo. Un punt de bon so. 106.8 FM estèreo. Pel vostre punt.
Va ser la primera veu de dona d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, el 1984. I llavors ja els seus matisos i la profunditat de la veu et sorprenien. Moderna llançada, punky, cabells de punta, noves tendències musicals i culturals, va aprofundir en la revolució de les noves tecnologies digitals als Estats Units, quan aquí no en teníem simplement ni idea. Feminista fins al moll de l'os, coneixedora bestial de la història del rock, s'acaba de doctorar ara amb la tesi Gènere, premsa musical rock i feminisme punk als Estats Units, al Regne Unit i a Espanya als anys 80. Avançada, visionària, potent, bona companya i amiga, doctora Àngels Brunzons. L'enhorabona i benvinguda al divan.
Uau, em sembla que tinc que aplaudir per aquesta presentació que ningú m'ha fet mai a la meva vida i que agraeixo moltíssim, Sílvia.
T'agraïm moltíssim els anys de feina, els anys d'amistat i sobretot aquesta tesi doctoral que ha de ser un referent. Ara hi anirem amb aquesta dona.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Look at me.
Tots els matisos.
I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand.
I la Misty ja eres tu.
Sí.
Com va anar això?
Bé, vaig ser la primera dona que es va posar al front d'un programa de jazz, primer programa que es va fer a Catalunya Ràdio, i aleshores, òbviament, sonava estrany que una dona sapigués parlar d'una cosa tan masculina com el jazz. I aquella veu nocturna i avallotada en el Josep Maria Franzino li va semblar que era la veu de la Misty, que és aquesta, no?, que estem escoltant. I em va quedar aquest sobrenom que sempre, doncs, el Josep Maria em deia així: Misty, què fas? Com vas?
Com vas? El Josep Maria Franzino, que l'hem perdut fa poc, sí, però que era un home que veia endavant, eh?
Sí.
Era atrevit,
sí,
ja, eh?
Sí.
Mm-hmm. Sempre ho va ser, no, eh?
Sí.
Mira.
Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you.
I tu també ens havies triat aquesta cançó.
Sí, perquè les dones de la música s'han de reivindicar, s'ha de buscar la seva hair story, s'ha de trobar què feien, qui eren, nombrar-les, posar-les i explicar, doncs els seus endeavors, que es diu, no? O la seva carrera, no?, que van representar, perquè està tot amagat. Està.
És que, esclar, estem parlant, hem dit, any que va començar Catalunya Ràdio, any 83, no? Però, esclar, han passat pràcticament 40 anys, hem mirat les conclusions de la teva tesi doctoral i les coses no han canviat tant.
No.
A veure, anem a la teva tesi. Per què has volgut estudiar el gènere, el rock, rock and roll i el rock en general, no? No només. I diríem, i el punk i el feminisme, i comparar-te tres revistes. Per què?
Bé, bàsicament la meva directora de tesi, com ja saps, que és una dona molt entenedora, una catedràtica que ha dirigit moltes tesis, em diu: quan has de fer una recerca com aquesta necessites un mètode científic impecable.
Ens traguem el barret davant de la doctora Rosa Franquet.
Exactament. Sense ella no ho hagués fet. I també per una raó de demostrar, doncs, que no ens inventem les coses, perquè sembla que la nostra credibilitat sempre és no sé si menor o no sé quin seria el qualificatiu.
S'ha de demostrar més.
Però s'ha de demostrar, aleshores dic, doncs mira, us faré una tesi doctoral de 480 pàgines i veureu
sí,
que,
laude, sí.
que això no és cap broma i que existeix i que tots aquests estereotips de gènere que ens heu estat col·locant durant tots aquests anys es poden referenciar un a un i es troben i es demostra amb aquesta anàlisi de contingut doncs que
això és, que existeix el masclisme. Llavors, si haguéssim d'anar a les conclusions, què diries? Quines són les que tu remarques?
Bé, doncs remarco que aquesta cultura misògena i d'aquest patriarcat, doncs això ha anat transcendint, han anat fent la seva i no han canviat gairebé les coses realment. I que és molt important que reivindiquem aquesta hero story, aquests referents femenins, perquè la història es pugui explicar doncs, amb els seus corresponents protagonistes, que no només siguin els homes.
Amb aquesta veu que tens de no haver trencat mai un plat. Aquí hem posat a les volpers i me gusta ser una zorra. No ens l'has demanada, però bé que la referencies molt.
Sí.
Per què? Va, bronzons.
Sí, perquè sí. En aquests anys 80, clar, quan jo ho explico, encara hi estava parlant amb un periodista i em deia, bueno, és aquella època, clar, la misogina, clar, el sexisme. Com és clar? Aquestes dones van ser estigmatitzades. Sí, estigmatitzades per cantar Yo quiero ser una zorra, que en realitat és un tema que és de Iggy Pop, que en anglès es diu I wanna be your dog. És a dir...
Però ell pot ser el teu gos, no?
I tu has de dir que no. Bueno, no pot ser una zorra, perquè evidentment zorra era això.
Hi ha una X, no? O sigui, fora, immediatament, no? Tachat.
Sí, sí. No, i elles m'explicaven la Loles Vázquez, que anaven als llocs i venien els de Fuerza Nueva i aquests grups violents i les atacaven i van haver d'abandonar. I aquesta noia, la Loles Vázquez, explica que quan ella era a Biscaia, doncs que no podia dir que havia format part d'aquest grup, que tenia... O sigui, quan
estava
anava a buscar feina,
vist,
diguéssim, havia d'amagar aquesta part. Fixa't tu, per cantar això.
I ara continua passant de la mateixa manera? Quin és el judici de valor que es fa enfront d'una lletra o una altra, l'estigui dient un home o un grup d'homes o l'estigui dient una noia o un grup de noies?
Jo crec que ara tot el tema de les noves sexualitats i les noves identitats i de gènere ens han permès veure que hi ha una societat doncs, polivalent, molt amb molta diversitat, que és lo desitjable, diguéssim, no? Que no hi hagin aquests prejudicis de gènere i que la gent lliurement pugui escollir qui vol ser i què vol dir.
I el que ha fet la Bronzons és també fent una anàlisi dels titulars, dels articles i de les fotos, i troba grans diferències. Per exemple, mentre que les dones són aparença, els homes són comportament. Elles tenen un nom comú, són la Debbie, la Patty Smith, la Debbie Harry, la Patty Smith, la Tina Turner, és a dir, el nom de pila. I ells són els monuments del rock amb nom i cognom sempre. Tot està mirat des de la perspectiva androcèntrica, es diu, eh? Uh-huh. I fins i tot ens posa un exemple que ara hi anirem amb un article d'en Jaime Gonzalo sobre les slits, no? Sí?
Sí.
Hi ha la Pati, diríem,
sí.
No? Com que ara diem la Pati, la Maria, no? Allò, tot com si fóssim germanetes, eh? La Mari, totes, eh? Per què?
Doncs és això que dèiem, aquesta manera d'infantilitzar-nos, de fer-nos com inferiors, i en aquest exemple que us he portat dels titulars, que es veu molt clarament,
a veure.
Aquí tenim els monuments del rock, Rolling Stone de Monuments of Rock, mirant a la cara, a la
càmera,
mirant-nos,
no?
Sí, i elles despullades,
sí?
I són Rock Hot Sister Act, són germanes, i es diu Heart Attack, no? Tinc un atac de cor, i aquestes són les germanes sexy, no?
O sigui, elles van sense roba i maquillades, estem veient aquí uns cartells, i ells, per descomptat, els de Rolling Stones van vestits i perfectes, diríem, i els titulars no tenen res a veure l'una amb l'altra. Això ens ho has portat, i t'ho agraïm, perquè aquí la Núria de la Fuente ens fa les fotos, sí. I ho posarem al Twitter i Instagram, no?
Veure,
aquí
per exemple, la Pat Benatar és elevada com si fos un trofeu, no? Mentre ells, fixa't tu, aquest està ensenyant, aquí tinc
els
el
bíceps,
trofeu, sí. Aquest se'n riu, i aleshores elles són, no es veu ni la cara, diguéssim.
No saps, cal, no estan crucificades.
No la pots identificar, no? En canvi, ell està mirant a càmera amb el dit que li sangra, que vulguem dir, soc un guitarrista, que el Pete Townsend, no? Que tinc, quan toco amb tanta energia, que sóc el meu instrument, no? Aquí no pots identificar si és una noia que està fent ballet, si és una cantant, qui és. I és la líder de la banda que ven milions de discos.
Quina banda és aquesta?
La de la Pat Benatar.
Compte tu, la líder no la pots ni identificar.
Exactament. I aquesta que també us he portat, acabo de fer també una recerca sobre aquests estereotips de les portades de les revistes, que és això, no?
Aquesta, Blondie.
La Blondie és el cuerpo del delito, un cuerpecito, esta cara, este pelo. ¿Quién es el guapo que se fija en los otros?, diu el periodista.
Ella canta, baila, però això ja ho diu després, eh? Comença dient sí. Cuerpecito, cara, pelo, no?
I ells, en canvi ells són quòrum per pelotes, i llavors ja queda clar que ensenyant aquesta part, no?
Ensenyen una foto de la part de les anques, amb les mans a la butxaca perquè es vegi bé de bols que ocupen un espai.
Sí, aleshores això, i ells se'ls hi veu la cara, estan marcats. Hi ha una doctora que és una dibuixant molt interessant, que és Marika Vila,
sí?
Que és una dona que també ha estat reconeguda fa poc en el Saló del Còmic. Ella ha fet un estudi de la dona en el còmic, on ens mostra a través de com es dibuixen les dones normalment flotant, sense roba, tot això, volguem dir, les dones, si estan flotant i sense roba, evidentment no són res, són éssers que floten, diguéssim. Els homes sempre estan de peu, a terra, aguantant, tinguin el control, no? Diguéssim. Mm.
Ells són sòlids i elles són pur vapor. Elles no són res. El vapor se'n va cap a l'aire i es desfà. En canvi, ells poden afermar-se, no?
Sí, amb els dos peus a terra, amb aquesta cosa de control, no? Sempre. Mai els veuràs fent tonteries, diguéssim, no?
Volant.
Sí, nosaltres sí.
Nosaltres, sí, com si l'habitéssim eternament, eh? Aquí en Josep Lluís Santissó, a l'altra banda dels vidres, ens va buscant les músiques, les veus de les persones que ens vas dient.
Sí.
I has fet també un estudi sobre la indústria i
sí.
Què has trobat ara?
Bé, arrel d'haver fet aquesta tesi, de demostrar que els mitjans han estat, a través d'aquests estereotips de gènere, han invisibilitzat la història de les dones en la música, dic, i les dones que treballaven a la indústria de la música, com ho veien elles?
Uh-huh.
I això és el que presento ara d'aquí uns dies en aquest congrés d'investigadors de comunicació. He entrevistat a 12 dones de l'època, dels anys 70, que estaven treballant a diferents tasques en la indústria,
uh-huh.
i les conclusions són és la mateixa, no? Que hi havia aquesta cultura aquesta cultura empresarial on la dona era la servent, no? Pràcticament, i ells
els servits, no?
Sí,
els amos.
Sí, sí, sí. I és molt interessant perquè hi ha dones molt, molt potents com la Rosa Lagarrigue, que ha sigut la mànager del aquest Alejandro Sanz,
sí?
La Bettina Bosé, que havia treballat amb el seu germà, l'exministra de Cultura, la González Sinde, també teníem la Glòria Cabanyes, que havia treballat aquí a la casa,
sí, senyor,
a la discoteca.
Sí, de productora, sí, sí. I de productora, coordinadora sí. De programes molts
Però
anys.
Va ser cap de discoteca en el començament de la ràdio, sí.
Uh-huh.
I elles havien començat de molt i molt joves a treballar dins de les companyies discogràfiques com promocioneres, que es deia. I aleshores això, els hi tocava...
Estava mirant aquí una referència que fas d'un article de Jaime Gonzalo sobre les slits, que començava així: "Siempre he pensado que las mujeres no sirven para gran cosa." Directament, com aquell que digués: "Plou i fa sol i les bruixes es pentinen, no passa res." Es pot publicar un article així?
Sí, sí, sí. Això és el que demostra que realment durant tots aquests anys ens han estat això estereotipant i doncs, bueno, no, si no ho agafes i ho disecciones i ho mostres i ho demostres, queda doncs amagat i no, la gent no s'ho creu, però sí, aquest senyor ens ha deixat anar aquesta, i jo crec que és una de les perles de la meva tesi, eh?
Sí?
Sí.
A veure, Brian Ferry, aquí, qui era? Qui?
Roxy Music.
Exacte, sí, però me'n vaig en el moment en què el descriuen com...
Ah, sí, el Miquel Jurado.
El Miquel Jurado va ser?
Sí, sí.
Ostres!
Sí, amb dos dies de diferència hi havia la Chrissy Hynde, que havia actuat aquí a Barcelona, i ella tenia una joventut que se l'estava escapando perquè es havia pujat els pantalons... la pataca dels pantalons, diu, bueno, con este gesto juvenil buscando una juventud extraviada que se le ha perdido. I en canvi ell, amb 10 anys més, perquè ella tenia 64, ell 74, ell era la gran voz dorada que tothom li rendia pleitesia, no?
Com ho va dir, que era un dandy,
sí.
Els vocalistes negres que recolzaven la seva pròpia veu van dissimular el pas del temps. I això va ser la seva elegant presència.
Correcte.
I per descomptat el propi repertori irreprotxable que va acabar captivant el públic, tu,
són dos visions totalment oposades, i això és de fa 4 anys que va sortir al país. És a dir, arrel d'això va ser quan vaig tenir aquesta realització de dir, ja n'hi ha prou, és que no. A més, fixeu-vos que en la crítica discogràfica pràcticament no hi ha dones. No sé quantes podem comptar-les, espanyoles estic parlant.
Abans he vist també que fas un esment de la Patricia Godes com una de les poques periodistes musicals espanyoles de llarga trajectòria. Què et va dir?
Bé, la Patricia també és interessant, tal com la Michelle Corell, la nostra amiga fotògrafa que ha estat en el món del...
Que la tenim feta al divan, la podeu trobar a la pàgina, eh?
Correcte, sí. No, la Patricia explica que justament que quan a les rodes de premsa venien les guapes iban ellos a entrevistar-les. A mi me dejaban les que no eren guapes, i sobretot les coses, gèneres com la música negra, diu, que a mi m'apassionava, diu. I després també hi ha un fenomen, que és que les dones, dintre de redaccions masculinitzades, també s'han de... adopten com un
rol masculinitzat.
Exactament.
Perquè per sobreviure.
Això mateix.
Mm-hmm. És que, o si no, com pots sobreviure, diríem?
Sí, sí.
O et poses en allà més dura que els durs, o si no...
No et converteixes en un d'ells.
És clar, t'has de comprar. Però clar, perds la pròpia identitat, o una part de la pròpia identitat. Això tu ho estàs mirant als anys 80, tot i que has fet ara referències a coses que passen ara. Molt bé. Primer, la tesi doctoral, que són més de 400 pàgines. Necessitem un llibre. Una síntesi de 200-250. Necessitem que això es difongui. La tesi és de fa molt pocs mesos.
Sí.
És possible?
És possible, sí, sí. Jo, mira, per fer aquesta tesi doctoral me vaig fer el màster de comunicació i gènere, i em va ajudar molt la Joana Gallego, que em va...
Oh, és una crac, fent
em
això.
Va posar, sí, em va donar molts referents per tot l'estudi del gènere, i a l'hora de classificar els estereotips, perquè no era fàcil trobar una classificació d'estereotips de text i una d'imatges, una per cada àmbit, diguéssim, necessitava una classificació. I em va ajudar molt, doncs, a trobar la dona passiva, la dona amb els ulls tancats, la dona, o sigui, en les fotografies, i després hi havia la dona vicària, quan es parlava de la Patti Smith, no... bueno, quan es parlava de moltes cantants de la música, sempre les vinculaven al nòvio últim que havia tingut, bueno, o sigui...
A qualsevol home que corrés per la seva vida, donar-los identitat.
Sí, el tema, això, el vicari, no? O sigui, és una...
És com una perllongació del senyor que corre per allà.
Exactament.
Per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí. Et deia, i tenia un llibre, com podríem fer-ho? Has pensat en fer una síntesi?
El que estic fent ara són articles que els vaig com fragmentant a diferents revistes d'investigació i bé, doncs és una mica això, fins que es publiqui, sigui visible la tesi, que serà d'aquí poc. I, però sí.
A més, la tens escrita mitja en anglès, mitja en castellà...
Sí,
no?
Perquè he optat a un grau de doctorat internacional i, sí. I llavors era una condició, sí, sí, amb un jurat que tenia que tenir també en anglès.
Però anava amb la idea de... I no podria ser publicat també en algun lloc, alguna universitat dels Estats Units que podria tenir un acord amb l'autònoma?
Mira, no ho sé. El que sí, sí que he fet ara aquests fa molt pocs dies, he organitzat amb l'ESMUC, amb l'Escola de Barcelona de Música, he organitzat uns seminaris de musicologia feminista.
Sí.
I ha sigut la manera de vincular-me també amb les universitats estrangeres, amb dones que estan a dalt de tot en el món de la musicologia feminista, música i feminisme, i ha sigut molt i molt
gratificant. Has fet cara de gratificant. Anem a classe. Sí.
So good afternoon to everybody connected from here and from there. She in Los Angeles is 11 again right now. To this third session of Gender Sounds organized by SMU.
És que és veritat, hem anat a classe nosaltres.
Sí, sí, sí. Que mona. quina sorpresa.
Som aquí amb l'Àngels, que a ella li agrada dir com Àngels, no? Perquè és la manera que t'han anat dient al llarg de tots aquests anys que has estat als Estats Units. Ara hi anem amb la Bronzons al divan.
Al divan amb Sílvia Coppola, exclusivament en podcast.
Aquesta no ens l'has triada,
no,
tu,
no.
Eh? El God Save the Queen dels Sex Pistols, però l'hem vista també referenciada. Mm-hmm. Per què? Què li trobes? Què li agafes?
Mira,
què té a veure amb tu?
Hi ha una part que és que la gent no coneix, però el Malcolm McLaren, que es va inventar els Sex Pistols, diguéssim, com si fos una obra creativa seva, diguéssim, el Malcolm McLaren va fer servir a una senyora que era una companya seva de l'escola d'art on ell estudiava, que és la Helen of Troy, i ella és la que es va inventar, saps aquestes, es diu el lettering, les lletres aquestes que són enganxades com de diari, no? Mm-hmm. Trossos de diari, que identifica els Sex Pistols, el seu logo està fet així. Aleshores, això s'ho va inventar una senyora, que això no s'ha dit mai, no?
No.
Però realment els Sex Pistols és un grup construït, és a dir, ell va anar a un barri i va dir tu i tu, veniu que heu de tocar. I llavors el se va com construir, no? Diguéssim, és una obra, sí...
Però sí que ens ha triat aquesta. La Bronzons ballant. Uau, uau, uau! Què és això que fa aquí en el teu divan?
Mira, aquesta... Jo sempre dic... Això sona una mica creepy, que diuen, eh? Però jo, el dia que me'n vagi, vull això en el meu... En el meu comiat. M'encanta. O sigui, m'identifica totalment. O sigui, no et diré la lletra, perquè la lletra sempre... És com el Bruno Mars, que estic bojament enamorada del Bruno Mars, però clar, canta cada cosa que dius...
Mm-hmm.
No
que
sé.
Dius, ai, 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 ai! Bruno Mars! Però aquí és la Bronzons. És brutal.
És boníssim.
La Bronzons i Fontaner, que t'hem de presentar bé a Àngels, que ets de Girona. I, de fet, has tornat una mica ara a casa, no? Més amunt encara.
Sí. Sí, és una terra que és molt agraïda.
L'Empordà.
És un espai, sí. Jo crec que tens en el teu... Com es diu això? No, l'ADN, tens
l'ADN.
Aquestes coses, no? Els arbres, les olors, tot queda allà impregnat aquí darrere, no?
Uh-huh.
Sí, i sí, diguéssim que he tornat una mica a la terra.
S'hi van presentar milers, no? Alguns milers de... de nois i noies per les primeres veus de Catalunya Ràdio. Sí. I en Bernils et va dir: tu que parles tan bé, i què, com va anar?
Va anar superbé, va anar superbé. El que passa que ja m'heu sentit, jo estava fent ràdio i el meu professor, que era l'Emili Prado, em posava allà: per parlar heu de respirar amb l'estómac. I llavors jo me'n recordo que estava allà avergonyida. Tots els meus companys eren tots periodistes que ara són superconeguts, no? Sí. Jo allà: la Brunsoms, que ja surt per la ràdio i tal. I jo, oix. Però no, sí, el Ramon Bernils va ser un mentor, jo diria, sí. De les poques persones que en aquella època teníem, perquè realment ens van portar i ens van deixar anar. Ens van dir: bueno, espavileu-se, no?
Està bé, això, eh?
Tu creus? Sí?
Sí. Mm. Entenc el que vols dir, que si t'acompanyen una mica més vas com més segura, però també és veritat que pots com desenvolupar el teu potencial. Si t'acompanyen massa no desenvolupes res.
Ja,
és un entremig.
El que passa que hi ha com una, no sé, jo ara veig com es prepara, com es forma la gent.
Sí, i es tutoritza.
El
verb tutoritzar ni el fèiem servir.
El mentorship, o sigui, és fonamental. O sigui, si tu acompanyes algú, i ara en el món de la música les associacions que estic estan fent molt les dones grans amb les joves, és formidable, és la manera.
Perquè ara tu t'has convertit en una activista d'això.
Absolutament, moriré així, con les botes puestes.
O sigui,
no
tu,
sé, les botes o el rock and roll, no sé.
Què és el que voldries aconseguir ara, a partir d'ara?
Doncs, bàsicament, si puc canviar a una o dues o tres o 3.000 persones, em sento més que satisfeta. Mira, fa pocs dies en el Museu del Disseny vaig fer una presentació de les portades més misògenes de la història del rock. Hi havia 200 estudiants de disseny, i quan vaig acabar em van venir i em van dir: a mi ningú m'ha explicat això, que hi havia portades misògenes.
El Disseny Hub.
Sí,
sí.
Ningú m'ha explicat, i un nano jove... Bueno, van venir diverses persones joves i vaig pensar: que bé que hi hagi aquesta consciència, no, de gènere, d'intentar fer les coses ben fetes, i sobretot el més important és que en el món educatiu els currículums incorporin la perspectiva de gènere, perquè la història se segueix explicant sense perspectiva de gènere. La filosofia sembla que ho estan començant a fer, però clar, a la història de la música, els conservatoris, no s'expliquen qui eren les dones de compositores. Ja,
no, i moltes que havien d'acabar publicant a través del nom dels marits, i per tant el marit es feia seva l'obra de les dones.
Bueno, i mira, en aquestes classes que he estat oferint dels seminaris, a l'òpera també queda molt clar que dones acaben siguent assassinades, són les culpables. O sigui, en el món de l'òpera també tenim aquesta victimització horrible. És a dir, tots els gèneres musicals, no se'n salva cap, diguéssim.
A veure, i tu vas venir aquí començant en l'any 83, que et sentíem només a arrencar avui al divan, però t'hi vas estar poc a Catalunya Ràdio, tu, eh? Per què? Te'n vas anar, sí,
el sostre de vidre.
El sostre de vidre. Tu què volies?
Doncs volia cobrar igual que els meus companys.
Cobraves menys?
Sí, 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 cobrava menys per fer la mateixa feina, o més. I, a més, a veure, és lleig dir-ho, no? Però ho tinc que dir. O sigui, les nostres veus, que són més greus,
sí,
anaven a la nit perquè eren més sensuals, no? I tal i qual. Aleshores, no, jo me'n vaig anar d'aquí. Després de Catalunya Ràdio vaig entrar a TV3, i a TV3 em vaig trobar també aquest patriarcat que et deien, doncs, això, o fas el que tens que fer o te'n vas. I vaig decidir, doncs, goita, me'n vaig.
Vas fer l'estoc de pop, no?
Sí.
I altres coses, no? I per què te'n vas anar? Perquè te'n vas anar així, és una mica l'aventura total, no?
No, me'n vaig anar per el masclisme. Me'n vaig anar perquè no aguantava més. Pensava: en 26 anys tinc que aguantar això tota la meva vida, o què? I vaig pensar: mira, els meus somnis i la música que a mi me representa ve de Los Angeles. Doncs, en lloc d'esperar que vinguin aquí els grups, me'n vaig a Los Angeles i allà aniré més per feina, diguéssim.
I allà vas voler conèixer i entrevistar qui?
Mira, el fet d'anar-me'n a Los Angeles va ser curiós també, perquè hi havia aquesta revista que jo comprava de petita, que era el Vibraciones, el Popular 1.
Sí.
I aleshores la Berta Yebra, que era la directora, també codirectora, feia una columna en aquesta revista i era aquest referent que et dic de petita que et feia falta, no? Llavors, curiosament, després dels anys, la Berta Yebra em va oferir ser corresponsal de la seva revista Los Angeles i gràcies a ells doncs, vaig poder marxar allà. I en allà doncs, ja vaig començar tot aquest periple de... doncs això, Los Angeles, després vaig intentar més endavant a fer lo de les noves tecnologies, quan, o sigui, me vaig anar transformant, diguéssim, conforme anava aprenent i conforme anava evolucionant i creixent, no?
A veure, tirem enrere la Berta Yebra de la revista Popular 1, que li proposa a l'Àngels Bronsons anar a Califòrnia i treballar per ells com a corresponsal. I en Pepo Sol ja t'ho havia dit, no?, d'Ovidio, que marxessis.
Quina gràcia. Sí, al final era això, era dir, mira, jo d'alguna forma em vaig convertir en una dona molt andrògina per no ser atacada, diguéssim, trobar aquesta paret que me permetés...
O sigui, l'aspecte, parles de l'aspecte, expressament, volgudament.
Sí. I això és una cosa que m'han explicat també les dones del punk, no?, que era una manera de protegir-te davant d'aquesta cosificació constant i objectificació que teníem que tenir, no?
Parlàvem abans de l'estoc de pop, a TV3. Què va passar allà? Hi ha algun episodi complicat, no?
Sí, una mica.
Podem explicar-ho una mica?
No, senzillament això, aquesta sensació de no sé com explicar, de que no pots arribar on vols tu perquè si no tens, si no compleixes els favors de qui t'està demanant, doncs no pots seguir, diguéssim, no?
I et van demanar favors sexuals,
clar,
entenc.
Clar, sí, sí.
A la televisió.
Sí.
I vas dir que no.
Exactament, i vaig agafar i me'n vaig anar.
I te'n vas anar cap a Califòrnia.
I com diu la Madonna, gràcies a tots els que m'heu posat pals a les rodes perquè sóc la dona que sóc avui.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. It's a virus.
Florista, extra de pel·lícula, cambrera, sí. Uau, conductora de limousines.
Sí, sí.
Això, tot això vas fer?
Sí, sí, clar, perquè la Berta i el... Mira, són aquests dos, la Berta i el Martin me pagaven 600 euros al mes, o 600 dòlars, que és el que em costava el meu lloguer. Aleshores...
Estàvem a finals dels 80 o 90.
El 86.
86, eh?
Sí, em pagaven això i amb això pagava el meu... Exactament el lloguer valia això. Aleshores havia de treballar i com que no tenia papers per treballar, sí per exercir de periodista, perquè tenia un visat de periodista, aleshores doncs havia de treballar del que fos...
I... Però això és una immersió brutal a la societat nord-americana,
sí,
no?
Sí, era curiós, perquè jo recordo el començament que me venia a dir, tu vens d'Espanya? Diu, hi ha rentadores allà? I jo deia, sí.
Diu, això sí. Diu, això sí. Sí.
No, era curiós, però a nivell musical, per exemple, sí que veus que no hi havia... No trobaves aquesta discriminació de gènere, no? Jo anava als concerts amb la meva moto, tenia una supermoto, anava a tot arreu i... I ningú me deia si era andrògina o no, si era un marimacho o no, saps el que vull dir?
I vas anar a buscar aquelles estrelles que a tu t'agradaven aquí, no? I les vas anar a entrevistar. Qui vas conèixer, què vas veure i viure?
No, el que sempre dic que és el meu gran ídol era el Herb Alpert, no? Que,
Sí,
que no seria per generació, evidentment, però el Herb Alpert tenia l'estudi on hi havia el Charles Chaplin Studios, on el Charles Chaplin es havia comprat a la Brea... els seus estudis, i està allà dins, és una cosa impressionant. I llavors el senyor Herb Alpert, molt, molt gentleman i molt superprofessional, em va dir... Es va posar al piano i ell és el descobridor dels Carpenters, no?, que és música americana.
Totalment.
I llavors me diu, i quines cançons tal dels discos? I hi havia una cançó que es deia Winds of Barcelona i diu, i com fa? I jo... La, 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 i va posar-se a cantar i vaig pensar, veus, ara si hagués tingut la veu i el talent, però com que jo sóc periodista, doncs no.
I com aquesta de Barcelona te la sabies tan bé? Què té a veure amb la teva vida?
No sé, és, jo crec que és una banda sonora.
Que és aquesta?
Sí.
Mira.
És bonica, eh?
Sí, és preciosa.
És aquest clac-clac de fons, la producció, la trompeta, perquè ell era trompetista, no? Jo crec que és, per mi és com si fos... Com, saps allò, quan érem petits, que teníem la font, el fondo, la televisió...
Allò... Tenia a veure amb el teu pare, no? Aquesta
sí,
cançó,
jo,
aquesta
peça. Bueno, el pare li agradava el jazz i aleshores jo recordo aquesta cosa, no? Ell tocava el saxo i sempre hi havia... Sentia, hi havia discos a casa i aquesta cosa, jo recordo, els meus pares treballaven, venien les amigues, obríem el moble bar, el tocadiscos, i ens posàvem a escoltar música i, clar, hi havien totes aquestes cosetes, no?
Avui estem coneixent una mica més la Brunsoms aquí al divan, que ens acaba de fer una supertesi doctoral sobre el gènere, la premsa musical rock i el feminisme punk als Estats Units, a Gran Bretanya i a Espanya dels anys 80. Per què ens ha estudiat aquesta, El llenguatge és un virus.
Mira, la Laurie Anderson vaig acabar seguint la seva assistent durant... Jo estava fent Art Futura amb el Moncho Algora i aleshores, again, no? Sempre venien tots els homes, sempre tots eren homes. Però la Laurie Anderson era una de les poques dones, una dona també molt andrògina en aquest sentit, que va tenir que lluitar molt també en aquest món d'homes, però que és una artista que a dia d'avui és extraordinària, segueix fent... coses meravelloses, si té una trajectòria impecable. I no sé, la recordo com una persona molt intel·ligent, molt sensible. Ella en aquell moment estava començant a sortir amb el Lou Reed, que era una cosa que ningú encara sabia, era l'any 92, i es van acabar fent parella, llavors es va saber exactament.
Sí?
Es va fer públic, això volia dir.
Tot això ja ve que de menuda, quan anaves a l'institut, ja recaptaves diners per anar de viatge de final de curs, allà amb festes, a les discos, amb els Sex Pistols, amb els Rolling Stones. Compte, allà et van preguntar si aquí hi havia rentadores al 85 o al 86, però és que només feia 10 anys que realment havia mort Franco,
Sí.
A veure, que et situem ara a Girona.
Sí.
Amb escoles de noies anaves, eh?
Sí, perquè a casa meva ma mare era antireligiosa.
Clerical,
total,
sí.
No antireligiosa, sinó perquè havíem d'anar a missa, tots havíem fet la comunió i totes aquestes coses, però no volia aquesta educació.
Amb professors republicans,
Sí.
Els recordes? En recordes alguna professora?
Sí, moltíssim. Sí, era una... Era increïble perquè, clar, ens teníem que cantar el cara al sol, no?, quan anàvem a col·legi, però al mateix temps parlàvem català i jo me'n recordo que me vaig treure un títol de català d'amagat que escrivíem amb una adreça, que era una cosa raríssima, però em vaig fer... Sí, vaig treure'm cursos de català.
Els cursos de català...
El 75, 76... Encara ho tinc, guardo tot,
Guardes tot,
ho tinc tot.
L'escola es deia Teresa Despuig,
Cala Despuig, sí.
Cala Despuig. I Can Cocart?
Can Cocuart.
Què era?
Sí, el senyor Cocuart era un mestre republicà, també que havia viscut a França, i va agafar gent de Girona que també estaven en una situació semblant i van muntar aquesta escola, que era una acadèmia, i era fantàstic. Bueno, hi havia uns professors molt... com es diuen, amb una disciplina fèrrea horrorosa, però en canvi el senyor Cocuart era un francòfon que se sentava un dia al dematí, ens posava a parlar francès i acabava la tarda i deia, bueno, ja s'ha acabat el dia, ja podeu marxar.
També ets la triada.
Ni la via com a fer
Edith Piaf, què fa a les cançons de la teva vida, Bronzons?
Molt important, perquè quan vaig arribar a l'institut, amb 13 anys, no sé què fèiem l'EGB, nosaltres vam començar a fer l'EGB als 13 anys, vaig conèixer a dues dones que abans van ser molt importants, la Pia Bosch Codolà, que era bueno, nosaltres érem, com es deien, les joventuts comunistes de Girona.
Ets de les joventuts comunistes.
Sí, sí, sí. Amb la Pia Bosch i la Montse Bruget, que és una filòloga, i descobríem el món, ens sentíem la paraula llibertat i tot això, no? Recordo que fèiem aquelles assemblees i aquells amagats, tot amagat, i els grisos, i això. I
clandestí, estava buscant la paraula.
Absolutament.
Clandestí,
sí,
les reunions,
sí, sí.
Clandestines.
Exactament. I l'Edith Piaf ho representava tot, i el Mostaquí, jo me recordo anar a veure el Mostaquí, me sabia totes les cançons, i el Ramon Muntaner, oh, 15 anys.
Avui amb l'Àngels Bronzons, amb aquesta dona que tantes coses ha fet i tantes més en farà. I el pare, en Miquel, quins valors et va transmetre el pare?
Doncs era un home extremadament masclista, amb la qual aquí vaig, jo crec que va ser el gran xoc, no? La gran decepció, que en teoria havia de ser aquest rol, que després vaig comprovar que evidentment no encaixava amb la meva manera de ser, no? Que
tenia. I us vau poder arribar a entendre, em vau poder discutir molt d'això, o no gaire, costava?
No.
Sentia
no,
que alguna cosa li trontollava.
No, perquè els seus valors eren absolutament clàssics, diguéssim, i jo m'havia de quedar a Girona a estudiar, i clar, vaig triar l'única carrera que no s'estudiava a Girona, i vaig dir...
Adéu, bye, bye!
Adéu-siau!
No es podia estudiar periodisme,
sí,
llavors,
no,
a Girona.
No, exactament. No, però sí que he de dir que, clar, ell venia del món de la restauració, els meus avis, besavis, i això va ser, jo sempre dic, la meva escola de relacions públiques, i allà vaig...
Tu estaves a la fonda?
Sí, anava a la fonda els diumenges i treia els meus dinerets i tot això. I a més és molt divertit perquè a la fonda Bronzoms estava al carrer San Francisco.
Aleshores, ah, sí, en castellano.
En castellano, clar,
claro.
San Francisco. I ves on vaig anar a parar jo, a viure.
A San Francisco, eh? I l'Angelina, la mare?
La mare, doncs, és una dona, encara està viva, molt, molt solidària en aquest sentit. Jo era, clar, la nena, allà enmig d'aquell món d'homes, i sempre m'ha apoyat i sempre ha estat allà donant suport, això sí.
I com, què tal de mare, tu? Com et veus?
Ui, m'ho passo super. No m'ho imaginava, que...
No t'imaginaves?
No, què va, no, perquè vaig tardar molt en arribar a ser mare, fins als 35, però ho he disfrutat moltíssim. Ara encara l'altre dia no sé qui em deia, que és el millor que hem fet, això dels fills? Jo dic, jo crec que sí.
Totes les dones ho diuen,
que
aquí
sí?
Assegudes que és el millor que has fet a la vida. I diuen, els fills invariablement, feines diverses.
Meravellós, que divertit.
Que divertit, dius. I no és petit?
No.
No, oh, no, que no, bé, quina enveja.
No sé, és que la paraula patir no l'associo a educar, no? L'associo més a el que jo vaig patir. Jo
sí que tu vas patir.
Jo sí que vaig patir i no...
Però són mitja americanes, aquestes noies.
Són americanes, van néixer allà, clar, la vaig tenir allà. Sí.
Totes dues?
Sí, sí.
Què fan?
Estan absolutament americanitzades.
Però perquè... parlen català, perfecte.
Oi tant, es van educar aquí els primers anys. Sí, dels...
Tu els parlaves català?
Sí, sí, sí. Tenia una cangur a San Francisco que era de Girona.
Que bona, la vas buscar expressament.
Sí, la Laura Brea, pobreta, ja no la tenim aquí, l'estimàvem molt. Sí, no va ser casual, però sí, he cregut sempre amb l'educació moltíssim, i és això el que els he donat a les filles, i jo crec que és el valor més alt, important,
gran,
diguéssim.
Que es pot,
sí,
donar als fills.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. They're out and lost in jail, crowd of 52 rooms.
There's 200 rats in this cage of the world. I aquesta, oh, Bronzons.
Els estimo, els X. És un dels grups meus favorits. De fet, la cantant, l'ex Cinzervenka, estant a la meva tesi doctoral. Quan vaig arribar a Los Angeles eren una de les meves bandes favorites i els vaig conèixer, sortíem por ahí, fèiem, no sé, els admirava moltíssim i representen aquests anys de Los Angeles, dels clubs, del rock and roll, de passar-m'ho... Estava en el meu món.
I ara també?
Encara?
Ara estàs en el teu món?
Sí.
Ah, sí, més rotund, eh?
Sí, sempre estic present. O sigui, a pesar de les dificultats, sempre em sento en el present.
En presència.
Exactament.
En presència i en el present.
En el present, sí.
Mira. Estem contents de poder parlar amb l'Àngels Brunzons, amb l'Àngels que estudia també i en sap tant de tot el que hi ha també de discriminació a la música, al rock, aquí, als Estats Units, a Gran Bretanya, i que fins i tot n'ha fet una tesi doctoral i que a més és una crac investigant i és una dona compromesa.
Sílvia.
Aquí en Santí Sot ha trobat dos grups de noies en català. A veure què ens en dius. André, els t'agraden?
M'encanten, sí.
La seva primera demo, el Quartet Barceloní, feia una sàtira sobre el bullying cridant ben fort "Barcelona em fa vomitar".
Que bones, m'encanten.
Són aquestes, vomita-les!
Sí que ho dius, sí.
I encara una més! Ulls de terror! Les Cruet, les coneixes? Un projecte liderat per la Laura Creuet, la Kathleen Hanna, del Montseny. Punk femení català, hem de dir d'això,
sí,
eh?
Sí, no, n'hi ha, eh? Hi ha les feres i les... N'hi ha molts de grups de punk i actual jove que és super canyer, sí. Molt bé, molt bé.
Avui hem corregut una mica per aquí, per Los Angeles, per la música d'aquí, d'allà, de més enllà. I ara anem al cinema.
See, these are personal matters.
Personal matters?
Fargo.
Wait, it's Jerry. I don't know what to do. It's my wife.
¿Quieres que secuestremos a tu mujer?
Una part primera en anglès, l'altra en castellà, negra, còmica, que a més el Congrés americà ha acabat dient que és una pel·lícula referent per ells. I tu per què ens l'has triada?
És que aquest duo de germans, jo crec que han fet coses... O sigui, actualment acaba de sortir una pel·lícula de... Em sembla que és Macbeth, que surt el protagonista, és aquest actor negre, ara no em sortirà el nom, però... La Frances McDormand, que és la dona d'un d'ells, és la protagonista, i és aquesta dona que fa uns anys en els Oscars de Hollywood va dir si no feu un inclusion rider, jo no treballo en el cinema.
Uau, i tu també dius coses així, no? Quan veus el cartell d'un festival. I què dius quan mires el cartell d'un festival?
Doncs que si no hi ha dones, no hi vaig. Ja directament, ja fa diversos anys que he deixat... Me diuen, va, però anem a veure la Pati que actua aquí. I dic, no, perquè si només hi ha una dona, no hi vaig.
Una tampoc, allò, ni que sigui no, Cap
no,
Roig.
Perquè tenen... No, és que Cap Roig té 22 concerts dels quals només hi ha dues dones. O sigui, no hi penso anar. I'm on to Mary
Stump, dance with the soldiers glee. La Bronsons, que va entrevistar des dels Bee Gees fins al Boss, que vindrà aviat, Iggy Pop, o Tom Waits. Oh, Bill Bones, I gave him a yell. Keyhole smacked and all. With a chain link fence and a scrap iron jaw. Cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box spring hog. Què és el millor que has fet fins ara, Bronsons?
Ser jo i creure'm que tinc, doncs això, que tinc el poder de fer el que vulgui. O sigui, tenir el que es diu agència, no? Sentir que tens el control de la teva vida i tirar-la endavant i fer-la amb totes les... amb tota aquesta dignitat i bon humor i per sort que la salut ens acompanya, no? Però jo crec que sí, que és això.
Sentir què és que... l'amor, Àngels?
Ah,
és que ja vaig acabant, he de fer una pregunta que sigui una mica, eh? Què?
Jo crec que està molt mitificat, això de l'amor, no?
Tu creus? Sí.
Sí? L'amor, clar, té moltes formes, no? Però l'amor filial és un, l'amor fraternal un altre, l'amor de parella és un altre, però crec que és una meravella de carcassa que ens embolcalla i que ens fa els dies més bonics, no?
De constructe, no? I tu com hi has arribat, això de l'amor a que funcioni? Espera, que ara prenem notes.
Què? No sé, jo he vist molt això de, no, creure't, tu crees la teva realitat, és a dir, si tu vols viure amb felicitat i vols ser feliç, creu-t'ho, perquè, clar, si vas repetint, ai, que em trobo malament, ai, que no m'agradarà, ai, que, saps? Jo crec que és això, sentir, estar segur, estimar-te i somiar també, no? Sense perdre aquest esperit, no? De somiar i de il·lusionar-te per les coses i per la vida, perquè és un regal, aquesta vida.
Déu, no?
És que, clar, també ens diuen que és un Déu, no? I per què no una Déua?
Ep, amb això ha canviat les coses, eh? Això Déu, fa uns anys que es va començar a parlar, es pot parlar de Déu en femení o en masculí, és a dir, fins i tot la catòlica, l'església catòlica, ja ho ha dit així.
Quan sents tota aquella mandanga, perdó, del pecado original i que no sé què, i com dolor pariràs i si va menjar la poma i allà es va acabar tot, bueno, no.
Arroba el divan Còpulo.
Janis Joplin.
Janis.
Per acabar.
Oh, gràcies.
Catalunya, quan vas pel món, què en dius?
Ah, què en dic de Catalunya?
Sí.
Que és una terra meravellosa, que és la meva terra. Sí.
Un últim consell que diries a la gent jove, nois i noies?
Ah, necessitem això, viure amb inclusió, amb respecte... creient-nos que som humans i que fem coses d'humans i no de bèsties, no? Segurament que falta molta consciència també d'això d'ecològica i me preocupa molt, això de l'ecologisme, sí, sí.
Si ara jo t'haig de posar allà a la pàgina web i què poso? Àngels Bronsons, activista del rock, feminista, què poso?
Sí, aquesta està bé. Sí, ara últimament...
Activista, no?
Sí,
i feminista...
investigadora, feminista del rock.
Feminista,
sí.
Del rock?
Això mateix.
Àngels, gràcies.
Gràcies, Sílvia, per haver pensat en mi, perquè jo, no sé...
Quan l'Àngels ens va dir un dia, estic pensant en fer una tesi, la lletra és igual, del rock, sí. Ja la tenim, eh?
Sí que m'ho vas dir,
sí.
Bravo, et felicito. És una feina que es necessita i que serà referent. Gràcies de debò, Anna.
A vosaltres. Adéu. Una abraçada.
Santiso Josep Lluís. De la Fuente Núria. A Bronzons Àngels. Còpulo Sílvia, gràcies al divan Catalunya Ràdio.
@eldivancopulo.
El divan amb Sílvia Còpulo. El valor de la conversa.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.